la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Després d'aquesta situació anòmala que ens ha trasbalsat a tots, reprenem el programa amb les piles carregades i donant inici a la cinquena temporada de la llanterna màgica, que ja en teníem ganes. El 2020 ens acosta a aniversaris de pel·lícules que van impulsar grans carreres, redefinir gèneres i van assentar les bases de la pròpia indústria cinematogràfica. Moltes són les produccions que tenen bona acollida durant la seva estrena, però només algunes poden superar les proves del temps, conquerir el públic de diferents generacions i posicionar-se entre els grans clàssics de la història. Avui volem retre homenatge a totes aquelles pel·lícules que han passat per la història i que celebren el seu aniversari al llarg d'aquest any. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Fetes les presentacions, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Quan parlem de films imprescindibles per a tot cinèfil, sens dubte, Requiem por un sueño és un dels que encapçala la llista. De la mateixa forma que El club de la lucha o La naranja mecànica, la pel·lícula dirigida per Aronofsky suposa tota una experiència pels amants del cinema. La temàtica de Requiem por un sueño és bastant extensa i aplega diversos dels problemes més latents del nou segle. El principal, les drogues, el món de la compra-venda d'estupefaents i el seu consum, els problemes i el comportament de la vida de l'addicte, les conseqüències psicològiques i físiques, tot materialitzat en cadascun dels personatges que protagonitzen la història. La pel·lícula s'estrenava l'any 2000 després de que el director aconseguís amb Pi fer en el caos que tota la crítica especialitzada tingués els ulls posats en ell, confirmant, altre cop, el que ja s'havia demostrat, que era un cineasta amb una personalitat molt particular i regular, amb un sentit visual precís i una retòrica narrativa efectista, que al final sempre transcendeix en poesia. No ens podem oblidar de mencionar el magnífic treball realitzat per Clint Mansell, compositor de la partitura, ara fa 20 anys. Thank you. David Fincher no va tenir el millor debut amb Alien 3, allà per l'any 1992, però només va necessitar una pel·lícula més per demostrar el seu enorme talent. Seven, estrenada fa 25 anys, va aprofitar les respectives qualitats de Morgan Freeman i Brad Pitt per canviar amb els vells convencionalismes de policia bo i dolent per una història basada en tota classe de dualitats, l'experiència i la inexperiència, la reflexivitat i la impulsivitat, la brutalitat dels assassinats davant la passivitat d'un John Doe que en només uns minuts es va convertir en un dels personatges memorables de Kevin Spacey, així com els múltiples xocs entre el bé i el mal, amb un vilà convençut de que està fent justícia i un heroi que sucumbeix davant el seu costat més obscur, no per justícia, sinó per les seves pròpies finalitats. Un thriller que va convertir el seu director en una de les grans promeses del gènere.
Thank you.
Van ser moltes les produccions animades que van enriquir les seves històries amb la incorporació d'elements digitals, però cap es va donar a atrevir el salt complet fins que un jove estudi d'animació va provar fortuna amb Toy Story. La cinta va representar tota una revolució en la història de la tècnica, fins al punt en què, 25 anys després, les imatges generades per ordinador han desplaçat gairebé completament la tècnica tradicional, que avui en dia es limita a uns quants estudis en tot el món. També va marcar l'inici de la més important franquícia animada de tota la història del cinema d'animació, cosa del tot evident si consultem els ingressos a taquilla de la franquícia, que superen els 3.000 milions de dòlars acumulats. El més curiós és que tot això passa a un segon terme quan recordem que el major llegat de Toy Story radica en el seu potent missatge d'amistat, aconseguit per un grup de simpàtiques joguines que encara avui figuren entre els personatges més estimats del món del cel·luloide.
Got a friend in me.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed,
you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me.
Yeah, you've got a friend in me. Got a friend in me.
You got a friend in me.
If you got troubles,
I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you.
If we stick together, we can see it through, 'cause you got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me. Might be a little bit smarter than I am.
Bigger and stronger too,
baby.
But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy.
And as the years go by,
our friendship will never die.
You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me.
You got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell 94.6.
Martin Scorsese va ser un dels grans directors del 2019 amb El Irlandès. El cineasta segueix estant vigent durant aquest 2020 amb la commemoració d'aniversaris d'algunes de les seves més grans produccions. Toro Salvaje, que compleix 40 anys, Casino, 25, i Uno de los Nuestros, que en compleix 30. Hem escollit aquesta darrera perquè és la que millor aplega el treball realitzat pel director en els seus més de 50 anys de carrera. Scorsese aprofita la temàtica del crim organitzat per capturar la decadència social, però al mateix temps la fragilitat humana. La pel·lícula segueix l'ascens i la caiguda de tres delinqüents durant tres dècades. Està protagonitzada per Ray Liotta, Robert De Niro i Joe Pesci en els principals papers. La producció va ser nominada a 6 premis Oscar, guanyant només un per Joe Pesci, en la categoria de millor actor de repartiment. Però a més, el film va rebre 5 premis per part de l'Acadèmia Britànica de les Arts Cinematogràfiques i de la Televisió i va ser distingida com a millor pel·lícula de l'any pel Cercle de Crítics de Cinema de Nova York, per l'Associació de Crítics de Cinema de Los Angeles i per l'Associació Nacional de Crítics de Cine.
Can't we be sweethearts? Why don't we fall in love right from the start? You're the girl I'm thinking of. Oh, can't you see? You're the only girl for me. Please be my sweetheart. Don't you know the way I feel? Please play the part and make my dreams all real. Oh, don't you know? Don't you know I really love you so?
Els valors del western clàssic semblava que no tenien cabuda en un món cada vegada més violent, fins que 30 anys enrere van ser adaptats per Kevin Costner a la primera pel·lícula revisionista del seu temps, Bailando con Lobos. La cinta segueix les bases assentades per John Ford per ensenyar que els indis no eren salvatges, sinó una cultura respectuosa amb el seu entorn i dels que els seus ideals van ser brutalment arrasats per l'avarícia de l'home blanc. Però també ens mostra l'esperança, arran d'un militar nord-americà, del que la seva desconfiança inicial s'esvaeix amb una sèrie de trobades que fins i tot el porten a menysprear la societat aparentment civilitzada de la que forma part. La producció va guanyar 7 premis de l'Acadèmia, incloent el de millor pel·lícula, i va ser determinant per l'èxit del gènere en els anys 90. Durant l'etapa final de la seva carrera, el músic i compositor John Barry va rebre l'encàrrec d'escriure la música de Bailando con Lobos, una partitura orquestral tan èpica com íntima.
Thank you.
Quan tot apuntava que els millors anys de la comèdia romàntica havien quedat enrere i el subgènere s'havia convertit en un mer entreteniment banal, Gary Marshall va demostrar el contrari amb la que pot ser considerada la seva obra mestra, Pretty Woman, un conte de fades reinventat pel món contemporani on una jove es dedica a la prostitució i el seu príncep és un home de negocis legals, encara que poc ètics, que finalment acaba enamorant-se d'ella. El paper d'ella va ser rebutjat per actrius com Molly Ringwald i Sandra Bullock, al considerar que la trama era massa incòmoda, el que va obrir les portes per tal de que Julia Roberts acceptés el paper i acabés convertint-se en la major exponent de la comèdia romàntica dels anys 90. 30 anys després de la seva estrena, em refereixo a la pel·lícula, recordem el tema musical de l'any 1964 i que dona nom a la producció, interpretat per Roy Orbison, Pretty Woman.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely as can be. Are you lonely and just like me? Pretty woman, stop a while.
Terrades presenta La Llanterna Màgica.
La dècada dels 80 ens ha deixat tot tipus de clàssics, sent Regreso al Futuro un dels més estimats pels espectadors. La trama ens parla del somni de poder viatjar a través del temps per descobrir que la més mínima alteració podria tenir uns resultats autènticament catastròfics. El seu encant el trobem en que, lluny dels cataclismes temporals de Herbert George Wells, escriptor de ciència-ficció, que imaginava viatges en el temps, Robert Zemeckis s'inclinava per una història familiar, amb un Marty McFly interpretat per Michael J. Fox, que ha de trobar la forma per tal de que els seus pares s'enamorin després d'haver-se interposat en la seva trobada original. 35 anys després de la seva estrena, els seus personatges segueixen sent motiu d'admiració per un públic que demana una quarta entrega de la saga. Alan Silvestri va ser el compositor encarregat de compondre la banda sonora de la pel·lícula. Resulta irònic que la que està considerada una de les millors adaptacions de l'obra de Stephen King sigui la més despreciada pel propi autor, que mai va perdonar les alteracions realitzades per Stanley Kubrick. El malestar de 40 anys, recentment apaivagat per l'estrena de Doctor Sueño de l'any 2019, no pot evitar que El Resplandor fos col·locada en la posició més alta del rànquing de les pel·lícules del gènere de terror, al costat de grans produccions com El bebé de Rosemary, de l'any 1968, o El exorcista, de 1973. A diferència de les anteriors, la cinta no es centra en qüestions demoníaques, sinó que aborda el mal en estat pur. A diferència de la novel·la original, que redimeix Jack Torrance amb l'última mostra d'amor que garanteix la salvació de la seva família, la pel·lícula ha suscitat debats sobre si l'hotel on transcorre l'acció fos l'únic responsable de la perversió del personatge o si veritablement era despietat per ell mateix.
Thank you.
En el rànquing de les millors pel·lícules de tota la història, Alguien voló sobre el nido del cuco està en les primeres posicions per ser una de les tres que han guanyat el Big Five de l'Acadèmia, és a dir, l'Òscar a millor pel·lícula, director, guió, actor i actriu protagonista. Inspirada en la novel·la de Kim Kesey, la cinta gira al voltant d'un criminal que al·lega demència per evitar la presó, ignorant de que això desencadenarà en un tancament encara més opressiu i el que desafiarà fins les darreres conseqüències. Milos Forman va dirigir l'any 1975 aquesta obra mestra basada en la novel·la homònima de Kim Kesey. Està protagonitzada per Jack Nicholson, Louis Fletcher, Danny DeVito i Christopher Lloyd en els principals papers. La història ha tingut nombroses interpretacions, que van de la crítica al sistema institucional al reflex d'una societat escapista que deambula entre la bogeria i la violència sense definir-se per una d'elles. Més debatible encara és el rol de la infermera Ratchet, interpretada per Louis Fletcher, que van de la misogínia al feminisme. 45 anys després de l'estrena, el concepte finalment podria aclarir-se amb l'estrena de Ratchet, sèrie de televisió que s'emetrà per Netflix i que centrarà de ple en el passat de la infermera.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
La revolució russa ha estat capturada pel cinema en nombroses ocasions, però poques amb l'habilitat de Doctor Zhivago, ara fa 55 anys. El metratge, lluny de centrar-se en el conflicte, va abordar els anys previs des de la perspectiva d'un metge enamorat d'una dona casada. Tot i que la història d'amor en temps de guerra ha estat etiquetada com intranscendent per alguns, la seva qualitat narrativa i tècnica l'han situat entre els grans clàssics de tots els temps i la van comparar amb grans obres mestres com Lo que el viento se llevó, de l'any 1939. Menció a part per Omar Sharif, un dels millors actors de la seva generació. La seva magnífica interpretació no va ser suficient per fer-se amb una nominació a l'Oscar, sent una de les omissions més polèmiques de la història de l'Acadèmia, atribuïda als seus orígens egipcis. Això sí, la pel·lícula va ser mereixedora de 5 Òscar al millor guió adaptat, direcció artística, fotografia, vestuari i banda sonora.
Thank you.
Mary Poppins, producció de l'any 1964, va situar a Julie Andrews en el panorama cinematogràfic de Hollywood, mentre que Sonrises i Làgrimes va segellar la seva consolidació entre els grans talents de la indústria per interpretar a Maria, una monja novícia que és contractada pel capità Von Trapp, un militar retirat, per convertir-se en la institutriu dels seus 7 fills després de la mort de la seva esposa. La vitalitat de Maria serà clau per salvar una família de la desunió. Aquests elements van posicionar la producció com un dels musicals més complexes de tots els temps. L'estrena de la cinta va ser el 26 de febrer de 1965, acaba de complir 55 anys. Durant la festa que es va celebrar després de l'estrena, Salvador Dalí va pronunciar la cèlebre frase «Julie Andrews és tan bona actriu com jo pintor». Darryl Zanuck, productor i màxim responsable de la 20th Century Fox, tenia motius per estar exultant. Només una setmana després de l'estrena, ja estaven venudes totes les entrades per les projeccions de la pel·lícula a Los Angeles durant els següents 3 mesos. Tot i això, els gustos del públic i dels crítics anaven per camins diferents. Sonrises i Làgrimes va ser tan estimada pels espectadors com ridiculitzada i injuriada per la crítica especialitzada, el que em permet introduir una reflexió d'Alfred Hitchcock quan li van preguntar en una ocasió què era per a ell el cine, el que el cineasta va respondre 400 butaques per omplir. A bon entenedor, poques paraules calen. Però, com sempre, el temps se'ns tira a sobre. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough, oh, oh, oh,
dough,
a deer, a female deer,
ray,
a drop of golden sun,
me,
a name I call myself,
bah!
A long, long way to run.
So,
a needle pulling thread,
la,
a note to follow, so, tea,
a drink of jam and bread,
that will bring us back to dough,
a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, me, a name, I call myself, come, a long, long way to run.
Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this.
So, do, la, fa, mi, do, re.
Can you do that?
So, do, la, fa, mi, do, re.
So, do, la, ti, do.
It all together.
So do la fa mi do re. So do la ti do re do.
Good,
but it doesn't mean anything.
So we put in words, one word for every note, like this.
When you know the notes to sing, you can sing more.
of golden sun. A name I call myself
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.